Vinga, va, doncs, que fem l'Espai Empresa. Avui tenim aquí la nostra bona amiga, la Bet Altarriba, que ens porta sempre convidats. Avui ens el porta via telefònica.
Sí, exacte.
I, per tant, avui tenim aquí l'Enric Bastardes, que crec que ja el tenim per aquí punxat. Molt bon dia, Enric.
Molt bon dia.
Què tal, com va
tot
per aquí? Bé, home, bé. Escolta, què, tot bé per aquí?
Oh, i tant. Moltes gràcies per convidar-me,
Doncs, res, el que farem és parlar una mica de com va tot plegat amb la Bet, el que arriba, que la tenim aquí posada i que ja l'hem saludat abans. I res, endavant, Bet.
Doncs sí, avui parlarem de formació, un dels pilars que sustenta la Unió Empresarial de l'Anoia, i per aquest nou curs la Unió Empresarial torna a engegar una nova oferta formativa presencial i online, i doncs per fer-ho, doncs avui, com has dit abans, ens acompanya l'Enric Bastardes, que serà un dels docents dels cursos que realitzarem aquí a la Unió Empresarial. L'Enric es defineix com a comunicador, il·lusionador, provocador, consultor i formador. Tot i que a més va estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials a l'Autònoma, va seguir formant-se i treballant al sector bancari durant més de 14 anys d'experiència, però va decidir fer un gir professional. I es va especialitzar i es va formar en altres àmbits com PNL, Medicina Tradicional Xinesa, Neuromàrqueting, entre d'altres. Així que aquest divendres, l'Enric iniciarà un curs sobre la gestió de conflictes. Bon dia, Enric, si ens podries explicar una mica doncs, de què tracta aquest curs.
Bon dia, Bet. Gràcies
bon dia.
Per aquesta presentació. Sempre que ho sento, penso, ostres, no està mal, tu. Cada vegada que ho sento. No, mira, doncs sí, el curs aquest de gestió de conflictes és sobretot un curs de comunicació enfocat concretament, doncs, això. Ostres, entendre que a la vida gairebé sempre tindrem algun conflicte amb nosaltres o amb algú més, ja sigui professional, laboralment, o a la vida fora de la feina. I el curs aquest dona eines que són molt pràctiques, perquè al final els cursos a mi m'agrada fer-los molt pràctics. Són eines per entendre què són els conflictes, per identificar-los, sobretot, que això és molt important, identificar-los. Moltes vegades el conflicte s'acaba enquistant perquè no som capaços d'identificar-lo o no som capaços de fer-hi front. I les eines que dono jo són per això, per adonar-se'n de quin és el conflicte i llavors poder-lo solucionar. I de solucions pels conflictes ja, llavors en un curs es veu, n'hi han moltes. Vull dir, quasi haurien de ser una solució concreta per cada conflicte que tenim.
Mm-hmm. Llavors, a grans trets, per què venen donats principalment als conflictes i sobretot a les empreses? Quines són situacions susceptibles?
Sí, mira, hi ha situacions, és com dir, que hi ha gairebé situacions infinites, però sobretot els podríem, diguem que els podríem posar en sacs. I jo el que dic és que els conflictes comencen amb un mateix. Ja són els que diuen conflictes intrapersonals, que és quan tenim un conflicte amb nosaltres. Quan pensem o sentim coses que no estan alineades. Després tenim els conflictes amb algú més, que pot ser amb un company, una companya, pot ser el nostre cap, pot ser algú que està al nostre càrrec. I després hi ha els conflictes més grupals, que són a nivells de departament o a nivell fins i tot de la persona amb l'empresa. I clar, la gestió que s'ha de fer dels conflictes doncs és diferent de si hi ha un grup de persones, si és només una persona, si és amb nosaltres mateixos.
Tan maco que era això abans, Enric, al segle XIX, quan un conflicte es solucionava amb un duelo d'aquells que fèiem allà amb un descampat, una a l'esquena amb esquena, 10 passes i el primer que dispara i mata l'altre. Escolta, conflicte arreglat, mort a la cuca, sí, mort al verí.
Sí, la solució era fàcil, poder no era la millor, però sí que és veritat que si s'acaba la persona amb la que tens el conflicte, s'acaba el conflicte. Tens tota la raó. Jo miro de donar eines al curs de no arribar a aquest nivell.
Vale.
Si algú s'espera trobar aquesta eina, aquesta no la dono.
Aquesta no,
però està bé que l'hagués donat tu per antena, escolta'm.
Molt bé. No, però això que se m'anava generant, això era veritat, és a dir, això existia. Sí, vull dir que ara afortunadament ara hi ha mediadors com el teu cas que solucionen els problemes. Mira, amb una copeta de vi fa molt millor que no pas amb dos trabucs o amb dues pistoles, vull dir que...
Sí, de vegades, sí, moltes vegades la solució del conflicte d'ara es passa per canviar d'entorn. Hi ha vegades que algú té un conflicte en un lloc concret, te'n vas a solucionar-lo en un altre lloc i només pel fet d'estar en un altre lloc el conflicte canvia i al final quan canvia li trobes una solució. Per això, de fet, per això hi ha mediadors, per això hi ha àrbitres, per això hi ha persones que tenen un punt de vista diferent de fora del conflicte i moltes vegades la solució es veu molt més fàcil des de fora. Jo de vegades adelantaré una de les solucions que dono. Moltes vegades la solució a un conflicte, quan tens un conflicte tu mateix, que et costa molt sortir-ne, és, imagina que això li passa a un amic, quin consell li donaries? Perquè som tan bons donant consells.
Vaja, i després aplicar-los és una altra cosa, això, exacte, això és molt cert.
Pels altres sempre tenim solució al conflicte, sempre. En canvi, quan nosaltres estem al mig del conflicte, sembla que no tingui solució. Dic, ostres, surt, imagina't que això li està passant a un amic, què li diries? I llavors, en el moment que fas això, dius, hosti, mira que era fàcil, sí. Però quan estàs al mig del conflicte, com que hi ha emocions, costa molt més de trobar la solució.
Sí, sí, consejos vendo que para mí no tengo, que et d'adagi castellà.
Exacte, sí, sí.
I n'hi ha un que m'agrada molt sempre, és que el tema dels consells fa molt. Jo tinc molts amics que sempre donen consells, eh? I ja m'agrada aquell consell que diu no acceptis mai cap consell, ni tan sols aquest.
Exacte, sí, sí, és així. És així, és així, perquè és molt fàcil donar consells. Sí, sí que és veritat que hi ha consells que de vegades poden ser útils, però és que massa sovint el que fem és donar consells sense que ens el demanin.
Oh, i tant.
I tant. Sempre un consell, i això també és un consell, eh? Però hauria, prèviament hi hauria d'haver la pregunta de... Vols un consell? El necessites? Tens ganes d'escoltar? I si l'altre diu que sí, endavant. Però és que massa sovint el deixem anar. Escolta'm, encara que no el vulguis, jo te'l deixo anar tu mateix.
Ja t'ho faràs, ja t'ho trobaràs després si no ho fas.
Exacte, sí, sí, sí.
I Enric, corregeix-me si m'equivoco, però també sembla que amb una discussió, o digue-li com vulguis, sempre sembla que hi hagi el bàndol, no?, que vol guanyar aquesta discussió. Sí. No? Quines actituds prenem davant un conflicte?
Sí, tens tota la raó. De fet, el nostre cervell està preparat per tenir raó. I no voler tenir raó és anar en contra de la configuració del nostre cervell. O sigui, les persones, quan estem davant d'un conflicte, el que volem més que guanyar és tenir la raó. I llavors farem qualsevol cosa per demostrar-nos que nosaltres som els que tenim la decisió encertada, encara que no ho sigui. I pot ser que a mitja discussió, que segur que us ha passat alguna vegada, a mi m'ha passat, a mitja discussió te n'adones que no tens la raó, però dius, mira, és igual, ja estic aquí al mig i ara no baixo del burro. I és perquè el nostre cervell abans intentarà modificar la realitat abans que entendre i donar la raó a l'altre i dir-li, ostres, quantes vegades hem sentit algú que li diu a l'altre, ostres, tens raó. Passa molt poc, perquè passa per dir-li al teu cervell, estaves equivocat fins ara i ara li has de dir a l'altre que l'altre tenia raó i que veia aquesta part que tu no veies. I això és molt complicat de fer. Es pot fer, i de fet és part de la solució dels conflictes, eh? Que és no voler tenir la raó sempre i veure el punt de vista de l'altre.
Clar, sí, sí, suposo que aquesta introspecció d'un mateix i reconèixer, no, que no, exacte, tota la raó. I quins grans consells o eines dones per saber com podem gestionar-los, els conflictes, sobretot també a nivell empresarial?
Sí, mira, jo el que procuro de fer els cursos, que la riquesa dels cursos, sobretot els presencials, és la gent que hi ha i la dinàmica que genera, és que tothom posi exemples concrets. Quan es treballa des de la concreció i des de casos, és molt més fàcil buscar solucions que no pas quan busques una cosa molt, molt general. Llavors jo el que busco és treballar casos concrets per trobar solucions concretes. Més que consells o eines, que sí, jo treballo molt la gestió dels conflictes des de la programació neurolingüística, des de com parlem, com pensem, com donar eines d'empatia, per exemple, a partir de la base, l'empatia o l'assertivitat, que és, ostres, poder dir el que vull dir, però sense que l'altre se senti malament. Llavors, són eines que són molt simples, però que ajuden molt, perquè moltes vegades ens n'anem massa a buscar eines molt concretes, molt complicades, i ens deixem de banda el que és bàsic, que és entendre, i torno una mica enrere, que és entendre que davant d'un conflicte sempre hi ha dues raons. Hi ha un que té una raó i l'altre que té la seva, perquè si no seria estúpid, no hi hauria conflicte. Si un tingués raó i l'altre no, ja no hi seria, perquè, escolta'm, la realitat és així, s'acaba. No, doncs hem d'entendre molt que les persones hem de ser flexibles i les eines van a dotar de les persones de flexibilitat.
Parlaves també de programació neurolingüística, que costa i tot de dir. Suposo que també queda molt camí per recórrer, no?, perquè les persones coneixem aquest àmbit i ens formem o el coneixem de fons.
Sí, sí, jo penso que sí. Jo ja fa molt temps que em faig proselitisme de la PNL, que és que jo, vagi on vagi, dic que la PNL hauria de ser acadèmic, hauria d'estar en algun moment, batxillerat o en els graus, o en algun moment hi hauria de ser com a assignatura transversal de qualsevol grau o de qualsevol tipus d'educació, perquè la gent se n'adona que quan acaba de fer, ni que sigui un tastet de vegades, de 2, 3, 4 hores de PNL, i diuen, ostres, això, si ho hagués sabut abans, ostres, si hagués sabut, dic sí, Dic, sí, sí, jo hi vaig arribar tard, també. Jo als 35 anys vaig fer el primer curs i vaig pensar, hosti, m'he passat 35 anys pensant que les coses eren com eren i resulta que no era així, que podien fer d'una altra manera. I jo intento sempre que als meus cursos vingui gent jove, perquè ells mateixos se n'adonin de, ostres, ja tinc les eines, no? Amb 18 anys, un dia vaig fer un curs, em sembla que va ser a Ripoll, hi havia un noi de 17 anys que vaig pensar, ostres, a veure com funciona, saps? Perquè amb 17 anys també tens el cap que dius, a veure si n'he d'estar aquí 30 anys, 30 hores escoltant amb aquest. I va acabar el curs i m'ho va agrair. I em va dir, ostres, que bé, els hi diré als meus amics, perquè realment veig que és una cosa que és molt útil a l'hora del dia a dia, de gestionar, de conversar, de comunicar, de gestionar conflictes, de negociar. És una eina molt, molt útil.
Sí, sí. I tu creus que com a societat ens manca empatia o quins valors ens manquen?
Home, més que mancar-nos, que jo penso que la tenim, major part de la població en té d'empatia, després hi ha els psicòpates i els sociòpates que no, òbviament, però la major part de la gent la capacitat de tenir empatia la té. L'únic que crec que estem vivint un moment que és força convuls, on la gent s'ha polaritzat molt. I això de tenir raó cada vegada va a més. Tenim l'opció de tenir empatia, però no la utilitzem. L'únic que penso que hem de fer és recordar que ho podem fer. Perquè si fos una eina que no tenim i que l'haguéssim d'aprendre, diria, ostres, quina mandra. Però és que la gent ja la tenim incorporada. Això és com tenir, és que no ho sé, això és com tenir a casa aire condicionat. Morir-te de calor i dir, hosti, és que m'he de comprar l'aire condicionat, és molt car, que és... No, si el tens a casa, aprens, goita, tens un mando, apretes aquest botó i surt aire fred. Doncs amb l'empatia és el mateix. Hòstia, això de l'empatia... No, ja la tenim, si tenim el cervell configurat per posar-nos a la pell dels altres. Problema, que moltes vegades no volem.
Ja l'apliquem.
Exacte, estem com vivint una mica, sense arribar a aquest extrem, per sort, com el Twitter, que si entres a Twitter o penses una cosa o una altra, però si intentes donar la raó als dos, et cauen hòsties per tot arreu. Des de la vida passa una mica així.
Però és que
si no et posiciones bé, sembla que no et vulguis mullar, quan moltes vegades no és això. És, ostres, entenc els dos punts de vista.
Sí.
Estem en un món competitiu que si afluixes en un conflicte ets un ruc, perquè això t'ho diuen des de la família fins als amics. Com es fa, aleshores? Clar, tot això és molt difícil de gestionar.
Sí, és que entendre... hem d'anar molt al bàsic i hem d'entendre que el no canviar de punt de vista que està sobrevalorat. Està com molt incorporat dins nostre el jo penso això i no ho puc canviar, no? Allò que es diu de tenir uns valors molt forts. Sí, però es poden canviar. Si hi ha algun moment que no és útil pensar una cosa, ostres, jo penso que és important entendre que estem equivocats i que podem pensar una cosa diferent.
Totalment, totalment. Doncs ara és hora de canviar les coses i també de dir-te adéu, Enric, i donar-te les gràcies per participar amb nosaltres.
Gràcies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins a la propera.
Fins a la propera, Enric.
Adéu, Enric. Adéu, moltes adéu. Gràcies. I l'Albert Altarriba, que també li donem les gràcies que hagi vingut aquí a visitar-nos aquesta humil morada. Gràcies, amiga.
Gràcies, amic.
Ens veiem la setmana entrant i vinga, endavant les atxes.
Adéu.
No t'esbrallis, eh?
No.
Ja ho veig, que fa bona cara de bona noia.